És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues, per obrir temporada amb nou horari i alhora mantenint l'esperit que sempre ha tingut aquest programa. Comptem amb la vostra companyia i us l'agraïm per avançat de tot cor. El Papa ha elogiat aquest dilluns la diversitat cultural del Timor Oriental, país on ha arribat per enfortir la visió d'una fe integrada en la personalitat d'aquest poble. Aquest missatge arriba només unes hores després que el mateix Francesc reivindiqués davant de més de 10.000 joves a Papua Nova Guinea aquell llenguatge universal que és el de l'amor i el del servei, per sobre de les diferències lingüístiques o d'altre tipus. El pontífex, amb aquest intens i llarg viatge per Àsia i Oceania, mostra així la universalitat d'una església connectada ara més que mai amb el món divers, en diàleg permanent amb aquest món de creences i cultures, sempre d'acord, això sí, amb l'esperit del Concili Vaticà II. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes, d'aquest dilluns 9 de setembre, primer dia de la temporada, com us dèiem, memòria de Sant Pere Claver, missioner jesuïta, i també de la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve, que ens acompanyarà habitualment a aquesta hora. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem per començar?
Doncs mira, avui, nou curs escolar que arrenca, doncs el govern català ja ha anunciat que proposarà un acord amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament. És l'encarregat de les proves PISA per millorar els resultats educatius. Així ho ha avançat el president Salvador Illa durant una visita a l'escola Salvador Dalí de Figueres, coincidint, com dèiem, amb l'inici d'aquest curs escolar a Catalunya. Illa ja ha dit que això no serà immediat, però que amb la col·laboració de totes les veus expertes del país s'aconseguiran resultats en un futur proper. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, ESO i formació professional han tornat avui a les aules i entre les novetats d'enguany hi ha l'aplicació del protocol per limitar l'ús del mòbil, un nou pla per desburocratitzar la gestió dels centres i també la posada en marxa d'alguns plans per redreçar aquests mals resultats. I davant d'una nova consellera, els sindicats USTEC, Comissions Obreres i professors de secundària reclamen més recursos, dignificar la professió docent i millorar la gestió per part de la conselleria. I avui també us destaquem que ha passat pels micròfons d'aquesta casa de Ràdio Estel l'exportaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Ell és també membre del Consell Nacional del Partit, Joan Tardà. S'ha mostrat molt crític amb el president de l'Assemblea, Lluís Llach, per haver dit que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no han de continuar al capdavant dels seus respectius partits. Tardà ha dit que Llach actua com a polític absolutament partidista i que desbarra molt. I durant l'entrevista també ha dit que Oriol Junqueras és, segons ell, el candidat més ben posicionat per presidir el partit. I un apunt més, Ignasi, encara sobre Esquerra Republicana, perquè la secretària general del partit, Marta Rovira, va voler explotar políticament els cartells difamatoris contra els germans Maragall per l'Alzheimer. Ho revelen unes converses de WhatsApp que avui publica Catalunya Ràdio. En el missatge, Rovira diu que és una campanya tan agressiva que si la denuncien públicament podrien arrencar uns quants vots de solidaritat.
Gràcies, Júlia. Content de retrobar-te aquí al Sense Distància i enhorabona per l'inici de la nova temporada al matí amb el Pau Massip, amb la Mercè Raga.
Moltes gràcies. Jo encantada de ser amb els oients de Ràdio Estel i encara més amb els oients del Sense Distància un any més.
Doncs perfecte. Ens seguirem retrobant.
I tant.
També us explicarem que Montserrat ha acollit aquest cap de setmana l'obertura oficial del mil·lenari d'aquesta abadia benedictina referent a Catalunya, una festa que tant dissabte amb l'acte institucional com aquest diumenge amb la missa i la cultura popular marca la celebració de 15 mesos amb actes pels 1.000 anys de vida monàstica ininterrompuda en aquesta muntanya. D'altra banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha demanat que no es posi en risc la igualtat entre els espanyols, tot i que ha precisat que els bisbes no tenen una posició presa sobre el finançament singular per a Catalunya. I el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, ha presidit aquest diumenge una altra celebració important, la missa de la patrona d'Andorra, la Mare de Déu de Meritxell, entre moltes altres commemoracions marianes que s'han celebrat a Andorra mateix i sobretot a Catalunya en aquestes últimes hores. Després del bloc informatiu, entrevistarem avui, per començar la temporada, Josep Maria Martí Bonet, canonge emèrit de la Catedral de Barcelona i doctor en Història, amb qui parlarem de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu, celebrada aquest diumenge, com cada 8 de setembre, i també de les advocacions conegudes a Catalunya com les Mare de Déus trobades, que coincideixen amb el mateix dia. I als últims minuts tindrem, com cada dilluns, la secció La veu de Càritas amb actualitat i agenda. Avui, però, el testimoni serà especial. El del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat pel cardenal Joan Josep Omella per a l'acompanyament de Càritas Catalunya. Ens visitarà a partir d'una mica després de 2:15. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions de l'equip que obre amb molta força la temporada avui, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
El papa ja és al Timor Oriental, tercera i penúltima etapa del seu 45è viatge apostòlic internacional. Una estada que el té des de principis de la setmana passada per Àsia i Oceania. Després de la benvinguda del president del país, José Ramos Horta, Francesc ha identificat la identitat timoresa amb la diversitat de cultures.
El cristianisme, nacido en Asia, llegó a estas regiones del continente a través de misioneros europeos, lo que da testimonio de su ubicación universal y su capacidad de armonizarse con la más diversa cultura, que al encontrarse con el Evangelio llegan a una síntesis nueva, más elevada y más profunda.
En la mateixa línia ha defensat que la fe cristiana s'integri en cada personalitat allà on es fa present. Sentim el Sant Pare.
El cristianisme se incultura, toma las culturas, y ahí los diversos ritos orientales de los diversos pueblos, porque una de las dimensiones importantes del cristianismo es la inculturación de la fe, y a la vez evangeliza las culturas. Este binomio para la vida cristiana es importante.
Abans de desplaçar-se fins al Timor Oriental, el papa s'havia reunit, concretament ara fa unes hores, aquest diumenge, segons l'horari de Catalunya, amb joves de Papua Nova Guinea, on hi ha, per cert, 9 hores més tard que aquí. Els ha demanat que practiquin el llenguatge de l'amor i del servei. En una trobada concretament a l'estadi Sir John Guis de Port Moresby i davant de més de 10.000 nois i noies, Francesc ha defensat l'amor i el servei com els grans valors d'unitat, fraternitat i harmonia. Davant d'aquestes diferències de llengües que divideixen, es necessita una sola llengua que ens ajudi a estar units. Teniu una llengua comuna? La llengua del cor, la llengua de l'amor, la llengua de la proximitat i també la llengua del servei. El pontífex, després d'escoltar el testimoni de diversos joves, els ha fet diverses preguntes, com ara aquesta. Quan tu veus un amic o una amiga que ha caigut, què has de fer? Riure d'ell? No ho sento. Tu has de mirar-lo i ajudar-lo a tornar a aixecar-se. Després del ball de benvinguda d'una vintena de joves vestits amb colorits tradicionals, John Bosco Auram, bisbe de Kimbe i delegat per als joves de Papua Nova Guinea, ha saludat el pontífex i li ha recordat que el desafiament més gran per als joves papús és descobrir Crist enmig d'una realitat que els porta a afrontar els desafiaments profuns, com ara la violència dels valors cristians en el si de la família i de la societat, les limitades oportunitats de creixement i desenvolupament, les diverses frustracions derivades de les expectatives insatisfetes de la societat, del govern i fins i tot de la mateixa Església. En aquest tercer dia, coincidint bàsicament amb el nostre diumenge, dins la visita a Papua Nova Guinea, el bisbe de Roma s'ha traslladat durant unes hores a Abanimo, el port i ciutat més poblada de la província de Sandau, a la costa nord-est del país. Els qui el van escoltar, catequistes, religiosos, laics i famílies, van compartir el seu testimoni davant de centenars de persones aplegades a l'esplanada davant de la procatedral de la Santa Creu. Han estat ells els destinataris de les paraules del Sant Pare, que va seguir com a fil conductor del discurs el que han estat les experiències de missió en una terra beneïda per les meravelles de la creació, ha dit, i sobretot per un poble de gent bona que es manifesta en la caritat amb la qual s'estimen uns i altres. No hi ha hagut cap celebració litúrgica aquesta vegada, sinó una trobada amb els catòlics, que són més de 41.000 dels gairebé 125.000 habitants de la diòcesi de Bànimo, un territori de missió, el bisbe de la qual, Francis Melli, es va encarregar de presentar al papa una comunitat que va qualificar de vital i perseverant, sempre en missió. Davant de gairebé 21.000 persones, d'altra banda, Francesc ha destacat que religioses, religiosos, catequistes i missioners laics no han deixat mai de predicar la paraula de Déu ni d'oferir ajuda als germans, sempre afrontant les nombroses dificultats per ser instruments de pau i amor per a tothom. També va alertar davant de la por, la superstició i els vicis de la màgia, va dir. També va demanar que es posi fi a comportaments destructius com ara la violència, la infidelitat, l'explotació, el consum d'alcohol i de drogues.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Montserrat ha acollit aquest cap de setmana l'obertura oficial del mil·lenari d'aquesta abadia benedictina referent a Catalunya. Va començar tot dissabte amb una festa que ha marcat la celebració de 1.000 anys de vida monàstica ininterrompuda. Primer es van celebrar les vespres especials, en aquest cas les primeres de la festa de la Nativitat de Maria, i poc abans de les 8 del vespre, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, va començar l'acte civil institucional a la mateixa Basílica de Santa Maria i amb un final apoteòsic a l'exterior, coronat, com no podia ser d'una altra manera, amb el Virolai, el Rosa d'Abril, a la patrona de Catalunya. L'acte es va desenvolupar a l'interior de la Basílica i va comptar amb els parlaments del president de la Generalitat, Salvador Illa, de l'abat de Montserrat, Manel Gasc, i del prior i comissari del mil·lenari, Bernat Juliol. Durant tota la celebració es van poder escoltar diferents peces musicals, algunes de composició recent i específica per a aquest esdeveniment. També es va projectar un videomapatge sobre Montserrat. Bernat Juliol va donar la benvinguda a tothom amb un llenguatge universal, que és el de la música, va dir. També va recordar que la història de Montserrat és la de tots i cadascú de nosaltres. Juliol va presentar aquest moment com un gran punt de partença. En la segona intervenció, el president Salvador Illa va destacar que venir a Montserrat permet compartir entre tots la mateixa il·lusió, una barreja de sentiment, orgull i sensació, precisament, de pertinença. Va qualificar Montserrat de referent d'espiritualitat que representa uns valors entre els quals hi ha la recerca de la veritat, el diàleg, l'entesa i el reconeixement de la diversitat. El president de la Generalitat va fer seves unes paraules del papa Francesc quan va alertar des de Lampedusa en el seu primer viatge fora del Vaticà l'any 2013 contra la globalització de la indiferència en el seu primer, la primera sortida, com dèiem, del Vaticà i a sobre d'una pastera.
Montserrat ha esdevingut un referent essencial al llarg de la nostra història compartida. Configura una part molt important de l'ànima del nostre país. Una ànima que no ha esdevingut tancada en si mateixa. Una ànima que ha sabut acollir i integrar les diferents generacions vingudes d'arreu del món i que ens han fet ser el país que som. El papa Francesc, en el seu primer viatge fora del Vaticà, va anar a Lampedusa i des d'una pastera va voler manifestar-nos que l'Església està, en primer lloc, al costat dels pobres i els perseguits. Davant del drama de persones migrants que es veuen obligades a fugir de casa seva, la nostra resposta ha de ser acollir, protegir, promoure i integrar. Perquè tothom que ve a millorar Catalunya és català, amb drets i deures, com nosaltres.
Finalment, Salvador Illa va demanar a la comunitat benedictina que ajudi Catalunya des d'aquest gran bagatge religiós que ofereix Montserrat. La intervenció de l'abat Manel Gasc el mateix dissabte va ser un dels moments més creatius de l'acte institucional amb la nau a les fosques. Gasc va mantenir una conversa en què tenia a un costat un holograma que representava l'abat Oliva del 1025 i un altre amb el qui seria l'abat de l'any 3025. Diferents intercanvis de visions i de reflexions van marcar aquest intens moment. Un videomapatge amb llums i música a l'interior del temple i un espectacle de drons a l'exterior van ser altres ingredients que van farcir d'espectacle aquesta obertura de les celebracions, que dona pas a 15 mesos, coincidint en bona part amb el 2025, en què es viurà fins al 8 de desembre de l'any vinent el mil·lenari de la fundació del monestir per part de l'abat Oliva de Ripoll i de Cuixà i també bisbe de Vic. I aquest diumenge, coincidint amb la solemnitat de la Nativitat de Maria, que durant molts anys, fins al 1881, va ser el Dia de la Mare de Déu de Montserrat, va tenir lloc l'Eucaristia d'inauguració presidida per l'abat Manel Gasc. En l'homilia, el pare abat va destacar que els monjos estan cridats a fer present Jesucrist.
Per a la nostra comunitat, la mirada agraïda a la història que avui ens domina en iniciar la celebració d'aquests 1000 anys de la fundació del nostre monestir de Montserrat ens porta a ser conscients del camí col·lectiu recorregut. Un camí que per sobre de tot ha volgut ser un testimoni sentit de l'amor que Déu ens té i de la seva salvació, a la qual hem intentat respondre durant 1000 anys amb els nostres cants i que ens assenyala el camí per al futur. Continuar, perseverar, dir cada dia «Feu-me conèixer, Senyor, el vostre amor», i cada nit cantaré la lloança del Déu que m'és vida.
Paraules aquestes d'un dels salms. Manel Gasc ha comentat en la mateixa línia que entre tantes obligacions i preocupacions, la millor ajuda fraterna que pot demanar la societat als monjos i que ens podem demanar els uns als altres és la d'anar cap a Jesucrist.
No ho perdem de vista enmig de tantes obligacions i preocupacions. La millor ajuda fraterna que ens podem demanar els uns als altres és la d'anar cap a Jesucrist. Tot i les infidelitats pròpies de la condició humana, des del punt de vista d'aquests 1000 anys, estic convençut que la nostra comunitat ha tingut sempre Jesucrist com a referent i ha ajudat perquè nasqués o continués present en el cor de molts homes i dones.
D'una manera simbòlica, l'abat Manel Gasc ha volgut fer presents en la celebració d'aquest diumenge a les generacions de monjos dels darrers 110 anys, portant una insígnia pròpia de quatre dels darrers abats, el bàcul de l'abat Antoni Maria Mercet, la mitra de l'abat Aureli Maria Escarrer, el pectoral de l'abat Gabriel Maria Brassó i l'anell de l'abat Cassia Maria Just. Seguim repassant l'actualitat, com sempre, sense distància. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha demanat que no es posi en risc la igualtat entre els espanyols, tot i que ha precisat que els bisbes no tenen una posició presa sobre el finançament singular per a Catalunya, que ha estat notícia aquest estiu. Concretament ha puntualitzat que la Conferència Episcopal no té aquesta posició. Tot i això, ha afegit que l'Església sí que dona criteris sobre com viu una nació. Diu, per exemple, que pel que fa a una societat que pren consciència que és comunitat política, una nació sobirana, com és el cas d'Espanya, amb nacionalitats i regions, segons la Constitució, sí que l'Església té una paraula per dir, i és que busca com organitzar el país de manera que no es posi en risc la nació política, la llibertat, la igualtat i la solidaritat entre tots els ciutadans, els membres d'aquesta comunitat, segons ha explicat en una entrevista que acaba de difondre l'agència Europa Press. A més, Argüello ha avançat que l'òrgan que coordinarà la resposta integral a les víctimes dels abusos sexuals i de poder, en el marc del Pla de Reparació Integral a les Víctimes i Persones Vulnerables, equiparades en dret, el PRIVA, aprovat el juliol passat, començarà aquest mateix mes de setembre. Ha explicat que es vol unificar criteris i poder oferir un servei centralitzat des de l'Episcopat Espanyol i també la Conferència Espanyola de Religiosos que pugui ajudar a congregacions petites, diòcesis petites o situacions en què es pugui produir un bloqueig en la relació entre les víctimes i aquestes institucions per oferir millor aquest servei. També Luis Argüello ha demanat que tots els que han patit abusos han de rebre acollida i escolta per assegurar que no hi hagi cap víctima que pugui dir que no ha estat escoltada.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Repassem altres notícies. El bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives, ha presidit aquest diumenge una altra celebració important, la missa solemne de la patrona d'Andorra, la Mare de Déu de Meritxell, al seu santuari basílica, a la parròquia de Canillo, al centre d'Andorra, ben bé. A l'Eucaristia van ser presents una gran quantitat de devots i pelegrins de la Mare de Déu que ja es trobaven procedents d'arreu del Principat. La missa concelebrada pels sacerdots de les Valls d'Andorra va comptar amb l'assistència de les mateixes autoritats del Principat, encapçalades pel cap de govern, Xavier Espot, i pel síndic general, així com els presidents dels grups parlamentaris. Els cants del cor de petits cantors d'Andorra van solemnitzar l'Eucaristia. Minuts més tard de la celebració, al claustre del santuari, les autoritats i molts fidels van saludar personalment tant l'arcabisbe Joan Enric Vives com nombroses personalitats. També la cobla La Moreneta va amenitzar la vetllada de sardanes de després. Aquest any, d'altra banda, es commemoren 50 anys de la col·locació de la primera pedra del Santuari Basílica de Meritxell, un projecte arquitectònic dissenyat per l'equip de Ricard Bofill després de l'incendi d'origen desconegut que havia devastat l'antic santuari. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona es prepara per a la celebració de les jornades de portes obertes en el marc de les festes de la Mercè, Festa Major de Barcelona. Aquesta cita anual vol mostrar a la ciutadania l'estat actual de les obres i oferir l'oportunitat de visitar el Temple d'Antoni Gaudí de forma gratuïta a 20.000 persones. Com a novetat d'enguany, les jornades s'amplien a 4 dies. Seran el 21, el 22, el 23 i el mateix 24 de setembre. Els visitants faran un recorregut per la basílica i en aquesta ocasió descobriran com s'està treballant per finalitzar la Torre de Jesucrist, ja que serà la més alta del conjunt d'aquest espai arquitectònic exterior de totes les torres. Per primera vegada es mostrarà un fragment de prototip de la creu que coronarà aquesta torre i es trobarà exposat al pati dels materials. Aquestes portes obertes necessiten una inscripció participant en un sorteig. A partir d'avui, d'aquest dilluns, des de les 10 del matí i fins dilluns vinent, dia 16, també a les 10 del matí, amb un formulari disponible en el web sagradafamilia.org i a les xarxes socials. Per a més informació sobre aquestes portes obertes, es pot consultar al web sagradafamilia.org/portes-obertes. Us expliquem també que es fa aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda a Barcelona una taula rodona titulada Oceans, bellesa i destrucció, reflexions a l'entorn de les obres de Mandy Barker i el pensament del Papa Francesc. L'acte es fa a la Sala Renaixença, Casa de l'Almoina, al Pla de la Seu número 4 de la capital catalana. Hi participa en la sessió Vincenzo Palla, president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida i prefecte emèrit de l'antic Pontifici Consell per la Família i la Vida. I amb una eucaristia a la campa i esplanada del Parc Bicentenari de Quito, a l'Equador, amb la participació de 25.000 persones, ha començat aquest cap de setmana el 53è Congrés Eucarístic Internacional. Alfredo José Espinoza, arcabisbe de Quito, va presidir la missa solemne d'inici, acompanyat per Andrés Carrascosa, nunci apostòlic, i també amb diversos càrrecs a l'Església a l'Equador. Tots van donar la benvinguda a les delegacions de tot el món presents en aquest Congrés Eucarístic Internacional.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2 quarts d'11 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la una, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
aquest any, coincidint amb diumenge, celebrem, com cada 8 de setembre, la festa de la Nativitat de la Mare de Déu, tot i que litúrgicament predomina el diumenge a les misses, però allà on la festa és d'una advocació concreta, es viu igualment aquest dia de manera molt especial. A Catalunya tenim aquest exemple variat, que és el de les Mare de Déus trobades, imatges que es van trobar en diferents moments de la història. És el cas de la Mare de Déu de Núria, de la de Meritxell, també de la de Caral i de moltes altres venerades a casa nostra. En parlem uns minuts amb Josep Maria Martí Bonet, sobretot amic d'aquesta casa, canonge i professor emèrit de la Facultat de Teologia, professor d'Història i director emèrit de l'Arxiu Diocesà. Doctor Martí Bonet, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Contents de tenir-lo amb nosaltres. Bé, com definiria vostè les Mare de Déus trobades? Una paraula que se sent molt, però a què ens referim?
Mira, les Mare de Déus trobades celebraven la festa, com són tantes, o sigui, aquest episodi és bastant normal amb les Mare de Déus, que estan ocultes i un pastor doncs les troba en una cova i després les passa en un santuari. Doncs moltes de les Mare de Déus celebraven la seva festa en el dia de la Nativitat de Nostra Senyora. El dia de la Nativitat de Nostra Senyora és molt important, perquè és el dia del seu naixement. Fixeu-se, els sants celebren la seva festa, per exemple, Santa Rosa celebra la festa el dia 23 d'agost.
Sí.
Celebra la seva festa no pel dia del naixement, sinó pel dia de l'autèntic naixement, que és, després de la mort, el naixement pel cel. Per això el dia natalis, el dia del naixement autèntic, és quan nosaltres anem cap al cel, en la vida eterna. Per tant, el naixement de la Mare de Déu se celebra com gran festa. En canvi, exceptuant la Mare de Déu, Sant Joan i Jesús, que celebren el dia de la Nativitat, del naixement carnal, podríem dir, en canvi, els altres sants no celebren el dia del naixement carnal, sinó el dia de la seva mort. Per exemple, jo, la meva mare, celebrava el dia del seu sant el dia 30 d'agost. Mm-hmm. Unes, doncs, es diu que l'han de celebrar el dia 23. Per què? Perquè s'ha demostrat que Santa Rosa no va morir el dia 30 d'agost, sinó el dia 23. Per tant, aquests tres personatges, que és Maria, Jesús i Sant Joan, celebrem tots plegats el dia del seu naixement carnal, inclús. Uh-huh. Perquè els tres van néixer sense pecat original. Uh-huh. Sí, Sant Joan va néixer sense pecat original, perquè sabem que va ser visitat per la Mare de Déu, a Sant Isabel, i que del seu ventre tenia el seu fill Joan, i va saltar de goig el ser visitat per la Mare de Déu, que tenia també dintre el seu ventre, doncs, les entranyes virginals, tenia Jesús. I, per tant, Jesús li va fer l'obsequi de perdonar-lo ja el pecat original. Per tant, celebrem també el dia de la Nativitat de Sant Joan, perquè va néixer sense pecat. I celebrem també el dia de la Nativitat de Nostra Senyora, que és el dia aquest que celebrem el diumenge. I, a més, també el dia del Nadal, que tant també és el dia de la carn, del naixement carnal de Jesús. Fixeu-se, doncs, que la gran festa de Maria és la Nativitat. I totes les invocacions se celebraven el dia 23, dic, perdó, el dia 8 de setembre. Inclús Montserrat se celebrava aquest dia, el dia
8 de setembre, vaja.
Setembre. Uh-huh. I es va canviar per celebrar-ho d'una manera especial doncs l'abril, no?
El 27 d'abril, sí. Amb algunes advocacions ha passat, però en tot cas se'n conserven algunes, no? Cada 8 de setembre, dia del naixement, la nativitat, que com vostè ha dit, Maria, Jesús i Sant Joan Baptista...
Molt important, però és una excepció, perquè normalment nosaltres celebrem...
Sí, sí.
El dia...
La partida al cel, vaja, sí.
Ara, fixa't, molt bé, que també hi ha gent, hi ha l'acostum ara de celebrar el dia del naixement... el compleanys, que diem.
Sí.
I per què? Perquè coincidia amb el dia del sant. O sigui que la gent naixia un dia concret i mirava a veure quin sant hi havia i li posaven sense més el nom del sant que havia nascut. Per tant, celebraven les dues coses abans, el dia del sant i el dia del naixement pròpiament. És una cosa molt bonica, vull dir, veure aquestes tradicions i veure per què. A vegades la gent diu, i per què hem canviat el dia del sant? Home, perquè els historiadors abans es havien equivocat i es pensaven que era aquest dia. I ara, quin dia ha de ser sempre? El dia de la seva mort, que és el dia més feliç i a la vegada el més trist, perquè, és clar, la mort és trista.
Sí, sí.
I és el dia més feliç perquè és el dia en què pugem cap al cel si estem en gràcia de Déu. Per tant, jo auguro que tots els que m'escolten tinguin la gràcia de Déu per poder celebrar també el dia de la nativitat seva, que és a l'entrar al cel.
I tant. Doncs celebració de la nativitat de la Mare de Déu el 8 de setembre, encara que litúrgicament predomina el diumenge, però recordem Meritxell, Caral, Núria, altres advocacions, no?
Totes aquestes madres trobades tenen la mateixa tradició, que és aquesta, la llegenda que tenen moltes mares de déus, que no vol dir que sigui veritat, però sinó que la gent s'ho pensa així, i les tradicions és com la poesia de la història. O sigui,
sí, sí, està clar.
Creus això, no pròpiament creus, però ho trobes bonic, igual com una mare doncs, troba bonic el seu fill i diu que és el reietó. I potser ella és republicana.
Sí, 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 sí.
I que això va així, eh?
Va així. Molt bé, mossèn Josep Maria Martí Bonet, moltes gràcies per haver-nos atès avui per parlar d'aquesta festa.
La força d'aquest dia del naixement de la Mare de Déu. De
I tant que sí. A reveure, fins una altra. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Inici de luxe avui per aquesta secció que us acompanyarà, com ja passava a les anteriors temporades, tots els dilluns, els últims 25 minuts aproximadament del Sense Distància. Sigueu tots benvinguts, mantindrem l'estructura d'un petit resum de notícies, el testimoni i l'agenda, però avui tenim un convidat molt especial. I és que aquest mes de setembre les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya comencen un nou curs amb renovada il·lusió després de les vacances estiuenques. Per parlar dels projectes i els serveis de Càritas arreu de Catalunya, comptem avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, també delegat pel cardenal Joan Josep Omella, per ser el bisbe responsable a la Tarraconense, per a la caritat, com dèiem. Benvingut, bisbe Javier, i un plaer tenir-lo amb nosaltres.
Moltes gràcies, una alegria estar a l'inici de curs amb vosaltres.
Nosaltres encantats.
I oients.
Aclarim que el bisbe Javier Vilanova és per delegació del cardenal Omella, que és el bisbe responsable de Càritas, el que el representa, no?
Així és, així és. És ell qui està al capdavant. La Conferència Episcopal Tarraconense delega algun bisbe perquè acompanya les diferents àrees de la pastoral, i és el senyor cardenal don Joan Josep el que està al capdavant. Però, per les diferents responsabilitats que té, pues ja fa pràcticament 2 anys que les reunions que es van fent ordinàries pues, les acompanyo. Evidentment, ell fa el seguiment, li arriba la informació i sempre, pues, tot qualsevol tema que vagi sorgint, ell està sempre al cas.
Des de fa gairebé 2 anys, com dèiem, Javier Vilanova està fent l'acompanyament de Càritas Catalunya. Què ha suposat per a vostè aquesta nova responsabilitat, Monsenyor Vilanova?
Bueno, pues, que és un luxe. És un luxe estar treballant en este camp de la caritat. I ja recordo quan vaig arribar a Barcelona, el senyor Cardenal em va comentar, home, pues mira, tu vens de, pues del món més dels seminaris o de les parròquies, mira, agafa esta vessant social, la vessant de la caritat. I, bueno, sí, és superinteressant el que des de Barcelona, per exemple, estem vivint. Però quan amplies el radi del que fa Càritas al territori català, realment és un luxe, no? Un luxe, a què em refereixo? A aquesta grandesa del que estic vivint. Em refereixo que hi ha uns equips, en cada Càritas local de cada diòcesi, uns equips de gent molt implicada, que són, diríem, els que estan al capdavant, però darrere hi ha pues moltíssima gent, no?, que se sent Càritas com a cosa seua. Uh-huh. És a dir, és una estructura molt, molt ben consolidada, en gent molt valuosa, i estar al seu costat, per mi, és un enriquiment. Més uh-huh. que el que aportes, que és un acompanyament de part nostra, és un enriquiment veure el treball que es fa dia a dia en cada Càritas de Catalunya.
Efectivament, les Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya tenen a cada bisbat o arcabisbat estructura pròpia, és on es gestiona l'ajuda directa. Càritas Catalunya és un mecanisme de coordinació que també és molt important, de vegades fins i tot també per aconseguir mecanismes de redistribució dels recursos i una ajuda també de cara a la societat. Des de l'any 2022, Càritas Catalunya celebra els diferents territoris diocesans les seves assemblees, quan fins aleshores les havia fet sempre a Barcelona, a la seu de la Tarraconense. Així, aquest esdeveniment, que s'organitza 3 cops l'any, ja ha estat a Sabadell, a Sant Feliu de Llobregat, a Tarragona, a Girona, a Lleida, a Tortosa, a Urgell i a Vic. Què creu que aporta aquesta descentralització de les assemblees generals?
Crec que mos fa molt de bé. Mos toca desplaçar-nos a tots, és veritat, però també és una alegria. Perquè quan veus l'entusiasme en com te reben una Càritas que t'acull, posar-te la seva pell i veure la il·lusió en què t'acullen, tot el que hi ha de treball, després també hi ha una mica de visita cultural, hi ha un moment de compartir, a part del treball ordinari. Hi ha tanta cosa que et fa sentir uns llaços que crec que també els necessitem molt, la part humana d'acollida, d'estima, de fer-te sentir a gust. Mos està fent molt de bé, perquè tot això que és una mica, diríem, ambiental, té un rerefons molt important, que és humà. I això mos ajuda molt també a l'hora de treballar els diferents temes més concrets del dia a dia de la Càritas, no? Crec que va ser una idea molt bona. És veritat que potser si ho fem a Tortosa, on que de baixar de la seu, doncs dius, ostres, queda una mica lluny. Però és que també un dia t'acolliràs, no?
Sí, sí.
Així que és molt pràctic, a vegades, el centralitzar-ho en un punt, diríem, més cèntric, no? A vegades, diem, Barcelona, mos va molt bé, però també hem de comprendre que ens fa molt de bé, pues, anar al territori 3 cops a l'any també, pues, ara que venim de l'estiu i que tots mos agrada, pues, voltar i visitar gent que estimes, pues, bueno, pues, visitar Càritas i sentir-te acollit, crec que mos fa molt de bé, que revertix en esta bona convivència, en esta comunió, que després també s'ha de plasmar, s'ha de veure reflexada en el treball ordinari de Càritas.
Una assemblea a Tortosa, a Vic o a Lleida, doncs també ajuda a conèixer per part de tothom el que s'hi falla. Ara, per cert, senyor bisbe, només queda la darrera reunió a Solsona per completar el periple per totes les diòcesis.
Així és, sí. Francesc el coneix, el seu bisbe, i els seus també coordinadors de la Càritas, pues, amb molta il·lusió. L'última que van fer, que va ser la Seu d'Urgell, si no m'equivoco...
Sí, on es va presentar la memòria, oi? El juliol.
Molt bé, així és. Pues la idea és esta, pues, bueno, ara us acollem Solsona i després torna a començar la roda, vull dir que és...
Clar.
És bonic, la veritat.
Molt bé. Parlem amb el bisbe Javier Vilanova, auxiliar de Barcelona i delegat pel cardenal Joan Josep Omella per acompanyar Càritas Catalunya a la Tarraconense. Què suposa, senyor bisbe, l'inici d'un nou curs a les Càritas de Catalunya?
Pues bé, és continuar tots els reptes que tenim, que no són pocs. És a dir, la continuïtat per nosaltres és important. Càritas també ho veu, no? Hi ha un treball que s'està fent molt a primera línia de les necessitats que hi ha de cada persona i clar, tenim reptes, tots els veiem. Veiem com està la societat, veiem tot el tema de la immigració, veiem el tema d'habitatges, hi ha molts temes. Començar un nou curs, és a dir, tots els temes que tenim, que estem portant endavant, bueno, s'ha de consolidar el treball. La continuïtat és molt important per nosaltres. Crec que és la grandesa de l'Església. La persona no només la atenem un moment, sinó que la idea és donar un servei constant a la persona, a la seva família, a la seva realitat. I tenim reptes que ja teníem dels cursos anteriors i dels que es puguen anar venint, no?, en el futur.
A banda de l'acció social, Càritas Catalunya desenvolupa una intensa tasca de sensibilització i de denúncia profètica, oi?
Sí, és necessari. És necessari tocar els cors, no?, i desvetllar en el cor de la persona el veure com està el germà, no? Clar que hi ha campanyes, que hi ha activitats molt concretes, però també la idea és consciència a la societat. I no només és prendre consciència, que la gent no reflexione, sinó que moure un compromís. Estem en una societat en la que volem desvetllar el compromís, ja sigui en defensar unes idees en favor de la persona, ja sigui també en desvetllar el voluntariat, ja sigui el crear uns recursos, una implicació econòmica per a tirar endavant les diferents iniciatives i projectes. Crec que Càritas està sent una veu que sempre, quan Càritas parla, la gent fa silenci, perquè és una veu que coneix la realitat i que vol desvetllar en el cor de la persona la implicació per millorar aquesta realitat. És una veu escoltada i això és un orgull, és un goig per l'Església.
En el millor dels sentits, efectivament. Algunes dades: són més de 2.100 els projectes i serveis que té Càritas arreu de Catalunya, i també en són unes quantes les campanyes, la del Corpus Christi ben recent, el Dia de la Caritat, però també la Setmana per l'Erradicació de la Pobresa, el Dia Internacional de les Persones Sense Llar, cap a finals de novembre, el Treball de 100 el 7 d'octubre, la Jornada Mundial dels Pobres, aquest any el 17 de novembre, sempre el diumenge anterior a Crist Rei. Bé, tot això és important, amb dates concretes i amb accents concrets.
Totalment. En això que estàs dient, totes les campanyes que es fan i projectes que hi ha, és que Càritas vol ajudar de forma integral a la persona. De forma integral. I la persona, la família, té tants camps que a vegades ha d'atendre. I Càritas, doncs, bueno, hi ha molta gent professional, molts professionals que estan al capdavant, que estan tirant endavant aquestes iniciatives que realment són en favor de la persona. I tot això per nosaltres, doncs, bueno, és un goig el que hi ha hagut gent que ho ha treballat i que també hi ha gent que ho tira endavant. Donaria molta força als equips, als tècnics que estan al capdavant. A vegades veiem que hi ha molta gent tècnica que treballa en Càritas. És que hi ha d'haver algú que dia a dia ho pugui assumir i ho pugui acompanyar. És més, a nivell social, també les persones tècniques que tenim són molt ben valorades i fins i tot a vegades també són necessitades per a implicar-se en projectes socials en l'ordre civil, diríem, no? Uh-huh. Això vol dir que es fa un molt bon treball dins de Càritas.
Efectivament, Càritas és, així es defineix, el braç caritatiu de l'Església. Uh-huh. No vol concebre la seva missió com una ONG més, sinó que és l'Església que ajuda als necessitats, però també s'integra a la societat, i aquí Càritas Catalunya té una missió, un servei molt important, per exemple, en les relacions institucionals, amb el poder polític, amb les entitats civils, com vostè deia, amb la societat. Amb el nomenament, l'elecció al Parlament del nou president de la Generalitat, Salvador Illa, comença una nova etapa de la Generalitat. Quines paraules li adreçaria a vostè, com a bisbe, en aquest cas representant de Càritas?
Sí, sigui que estigui al capdavant, ja sigui a nivell municipal, l'Ajuntament o d'un govern, en aquest cas de la Generalitat, doncs, bueno, li desitgem el millor, com sempre hem desitjat, no?, en el seu treball, en l'entusiasme, també per a crear, pues, una societat, no?, compacta, que tots intentem sumar per intentar ajudar-nos mútuament. I crec que dins de Catalunya, pues, és molt important el posar totes les necessitats socials que són moltes, que necessiten, no?, pues, el que estan vivint en el món de la pobresa, en el món de l'habitatge. Hi ha tants reptes que socialment es preocupen. Crec que, pues, bueno, el govern, pues, això ho té com a prioritat o vol tirar endavant, i sempre ho han volgut fer, evidentment, i nosaltres volem sumar-nos. És a dir, els encoratgem a que tiren endavant en la tasca, però que sàpiguen que l'Església, que és una fe encarnada en la vida del dia a dia, també ens volem sumar. us volem sumar per a que comprenem, no?, que la societat avança quan tots anem junts, no mirant diferències, sinó mirant que ens podem sumar. Desitjo el millor per al president Illa.
I potser, senyor bisbe Javier, cal un impuls a alguns projectes de llei, com la llei del sensellarisme, la del tercer sector social, la d'economia social i solidària o la de concertació de serveis socials, és a dir, que allò que afecta l'acció de Càritas estiri endavant, que sí, dialoguin els partits polítics.
I tant, que dialoguin, i sobretot que ens escoltem. Càritas està, com tots, no?, intentem estar al peu del carrer i és bo que s'escolti, no?, este missatge, i intentem, entre totes les necessitats que hi haguin, intentem posar efectius i recursos per a poder-ho tirar endavant. Crec que escoltar-nos és el favor més gran que podríem fer a les diferents necessitats. Realment està creixent tantíssim, no?, tot el tema de gent que viu sense llar, o el tema de l'habitatge és realment un problema molt greu. Ens consta, no?, que sempre es vol tirar endavant, i s'intentarà, pues, ho recolzem, i tant de bo, pues, gent que està vivint molt precàriament en l'habitatge, pues, puguen veure, o també l'empadronament, etc etc. Hi ha molts reptes i demanem que s'escolti per a fer un bé a la persona.
Vostè ha dit, monsenyor Javier Vilanova, que Càritas està al servei de les persones i també està formada com a estructura per moltes persones, molts voluntaris, 12.600 professionals contractats, totes aquestes dades a nivell de Catalunya. On rau la força de Càritas?
Sí, la força de Càritas, crec que rau un compromís cristià. És a dir, el que feu un germà d'aquests petits m'ho fèieu a mi. És a dir, Càritas, l'Església, tenim clar que l'amor a Crist ens porta a veure Crist en el germà. I aquest treball de Càritas, aquest volum tan gran de gent implicada en el voluntariat, és gent conscienciada des de la fe, però també hi ha gent que potser no té la fe, però veu que hi ha un treball molt ben realitzat, molt ben fet. Jo crec que també hem de posar llum i parlar-ne d'aquest treball fet en transparència, en molta responsabilitat. I això, hi ha moltes persones que des de la fe ho fan i d'altres que des d'una feina ben feta es volen implicar, es volen sumar en aquesta tasca de Càritas. També has parlat del voluntariat. Creiem que hi ha d'haver més implicació. Tenim el testimoni de gent voluntària que porta moltíssims anys. Malauradament, ells mateixos diuen, ja no puc. Tot i això, persones de més de 70, més de 80 anys, són voluntàries. Des d'aquí voldríem fer una crida a que des de la fe o des de la convicció d'ajudar el germà, doncs que la joventut, sobretot, s'impliqués. Cadascú en la seva diòcesi, en les diferents realitats, s'impliquessin. Estem tancant un estiu, venim d'unes vacances, i molts joves, milers de joves, han estat fent un voluntariat. I els hi diem, extraordinari, felicitats, però el voluntariat del cristià ha de ser constant.
Constant i cada dia.
Exacte, i en l'agenda ha de constar no només unes dates de l'estiu, sinó que ha de ser també durant l'any.
Tenim l'experiència, l'avís, podríem dir, de la pandèmia, on va baixar molt el voluntariat, perquè moltes persones eren grans, no podien sortir de casa, i es van implicar molt joves, déu-n'hi-do, aleshores, sí, ens consta. Sí, sí. Cal que això continuï, potser, com vostè diu.
Sí, ha de continuar el voluntariat i també la vocació al compromís. Hi ha una crida que hem de fer social a tots, joves i també persones ja més adultes. Que a vegades diem els joves. I la gent de 40, 60 anys,
exacte,
on són?
Gent que té una feina o que treballa,
exacte, exacte,
de professional en algun lloc.
Val a dir que hi ha persones que tenen el seu treball i sempre dediquen un temps de la seva setmana, i a vegades famílies numeroses i tenen molta responsabilitat, tenen un temps de cara als més necessitats. Crec que hem de fer una crida a la vocació al compromís. La vocació del compromís és vital per nosaltres. I el Sant Pare, el Papa Francesc, ho recorda molt. Tindrem persones tècniques que ens ajudaran, però Càritas ha de viure del compromís dels voluntaris. I fem una crida perquè les nostres Càritas de Catalunya, pues, que ja ho treballen, perquè pugui haver-hi més gent implicant-s'hi.
Seguim encara parlant amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, delegat pel cardenal Joan Josep Omella per acompanyar les Càritas amb seu a Catalunya. Bé, d'aquí a uns dies se celebra una nova assemblea extraordinària de Càritas Catalunya, en aquest cas assemblea extraordinària perquè s'han convocat eleccions a la presidència de l'entitat. Acaba el mandat, els dos mandats de Francesc Roig. Què ens pot avançar d'aquesta reunió tan important per al futur de Càritas Catalunya?
Bé, simplement, primer que tot, agrair tot el treball que ha fet aquests 8 anys, no?, el Francesc Roig. Realment, és un treball que el volem agrair, perquè ha intentat, no?, i ho ha fet molt bé, amb la suma de tots els directors, secretaris, conciliaris de cada Càritas, ha fet un treball molt de tendir ponts i de compactar. Això no només és reconegut per nosaltres, que ho vivim en el dia a dia del nostre treball i de la reunió, sinó també després amb la vinculació amb Càritas Nacional a nivell d'Espanya. No? És a dir, s'ha pogut treballar molt bé, li volem agrair amb tot el cor el treball ben fet del, també amb el seu carisma, no? Amb la seva simpatia, proximitat, però ha sigut molt constant. I després també un treball no només de coordinació entre nosaltres, sinó també en la vessant social, amb aquests contactes, no? Taula del tercer sector, o sempre en tot el tema de les institucions civils, no? Ha estat sempre al front, sent un rostre visible del que és l'Església en el món de la caritat. Sí, i bueno, i el futur pues, s'està pensant pues, candidats que hi puguin haver...
Se sabrà ja després de l'Assemblea el nom del nou president o presidenta?
Se van proposant noms, i després els bisbes, justament també tindrem la Conferència Episcopal que començarà al setembre...
Per ratificar.
Exacte, i tan aviat se sàpiga, pues, s'ha de valorar entre tots. I sí, la idea pues, és bueno, continuar el treball ben fet que s'està fent i pues, trobar la persona que ho pugui seguir fent, com ho ha fet el Francesc Roig.
Efectivament, una dada important és que des de fa pocs anys, en Francesc Roig, a la presidència de Càritas Catalunya, Càritas té una representació a la taula d'entitats del tercer sector, a la Junta, cosa que és també molt important per aquesta implicació social, no només en l'acció de l'Església, que és la base, sinó també a nivell social, en coordinació colze a colze amb totes les entitats d'acció social, solidàries.
Sí, és que la societat treballa...
La sinodalitat, no?
Sí, exacte. Sí. I obrim portes, perquè a vegades ens pensem que... I el Papa ho recorda, sinodalitat no és només treballar nosaltres des de dins. Hem d'obrir, hem d'escoltar què pensen els no creients, els allunyats, perquè ens interessa també saber quines necessitats hi ha i també què potser hem de canviar nosaltres. Però sí, aquesta taula, aquesta presència de Càritas en la taula del tercer sector, tot el que s'ha anat fent de tendir ponts i d'estar enmig de les necessitats de la societat és un treball molt ben fet que li hem d'agrair molt a Càritas Catalunya.
I encara una darrera pregunta que volem fer al bisbe Javier Vilanova. Quins són els reptes a nivell general més destacats de Càritas Catalunya per aquest curs del jubileu, curs del sínode, curs de molts esdeveniments?
Sí, bueno, el repte sempre és intentar pal·liar, no? És a dir, ens preocupa molt el tema de la pobresa tan radicada. Crec que en som conscients i ho anem parlant, però realment és un repte, no? Com ajudar al pobre, no? En especial el que està vivint sense llar, o el tema també, el tema laboral, també com ajudar, no? O el tema de l'habitatge. Són diferents reptes que preocupa en el dia d'avui el jove, que està preocupant a la família, que preocupa a l'immigrant, és a dir, Càritas, pues, el que ha d'intentar en tots aquests vessants, no? Que la persona està sofrint i patint avui dia, pues, com intentem ajudar-los, no? Serien els reptes que ja teníem, però intentar pues, trobar més solucions, no? La pobresa, sense llar, habitatge, tema laboral, tema de la joventut... Bueno, són reptes que entre tots hem d'intentar pues, fer pinya
per ajudar. Sens dubte que Càritas difon dades, xifres... participar en campanyes, però aquí l'important són els rostres, no? L'interior de la persona que pateix, la persona que no té llar o el qui té dificultats per pagar un habitatge o una habitació, que de vegades es paguen fortunes per una habitació.
Així és. Sí, hi ha una ajuda també, a veure, el tema dels aliments, que ara és més difícil el poder...
Està canviant el sistema.
Ha canviat el sistema, però també hi haurà algunes altres ajudes, però sobretot també un acollir a la persona, un poder-nos sentar, el poder parlar, el sentir-se acollit, sentir-se escoltat. Després trobarem les solucions que podrem, però la part humana, la part de l'acollida, per exemple, i d'intentar pues, treballar per trobar, evidentment que les paraules... te poden consolar, però potser no arriben a ser el remei que necessites davant d'un problema que tens. És a dir, hem de buscar trobar la solució al problema. Però la persona potser este problema l'arreglarem, però té altres vessants que també s'han d'atendre. Vull dir, l'ajuda integral de Càritas crec que també és un repte de cara en este nou curs. També fas pensar que també hi ha un repte molt important. Parlàvem del voluntariat, de la implicació de la gent en les diferents iniciatives, projectes que hi ha. Però també un repte és que la gent pugui sumar-se en les campanyes que hi ha. És a dir, l'aportació econòmica ha tingut gent molt conscienciada. Hi ha hagut gent que ha donat molt per Càritas, sabent que aquests diners arriben a unes necessitats concretes. I ara necessitem pues, també renovar gent que es pugui comprometre. I sigui...
Les subscripcions periòdiques, per exemple...
I fins i tot patrimonis, moltes vegades que ho veiem, jo estic més a Barcelona, lògicament, doncs Càritas Barcelona, doncs hi ha molta gent que diu, jo com puc ajudar Càritas, doncs tinc potser alguna herència, doncs un algun pis, o... i tot va destinat sempre a...
Els llegats solidaris, que es diu.
A les necessitats que hi ha. Vull dir, intentar no només... Un pot dir, jo no puc ja ser voluntari, però sí que puc aportar, puc donar.
Sí, sí, hi ha moltes formes d'ajudar. El voluntariat n'és una de molt important, però, efectivament, els donatius, allò que es diu vulgarment afluixar uns dinerons, és important.
Que també és el propi del cristià, perquè no estem només en la vessant cultural, litúrgica, formativa... Després, com ho concretem? El delme, no? És a dir, quina aportació faig jo mensual? Sempre recordo que un matrimoni de Tortosa m'ho deia. Diu, nosaltres el que guanyem, el 10%,
això era abans, el delme.
El delme, ho donem. Ell treballava a una empresa de fitosanitaris i ella és infermera. Doncs cada mes...
donaven el 10%. El canvi, el gran canvi és que abans havia estat obligatori, allò tothom havia de pagar el delme, i ara és cadascú a consciència, no? I molts en donen més, potser, del 10%.
No, que ha de ser a consciència, no per obligar, però sí que tenim que educar. Educar en què hem de compartir. La solidaritat és vital, és vital.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Javier Vilanova.
Ha passat molt ràpid, això.
Ha passat molt ràpid, si vol afegir alguna última cosa.
No.
Desig per Ràdio Estel per aquest curs. Avui hem començat la temporada, tots els programes.
Sí. Encoratgem molt la Ràdio Estel. Els mitjans de comunicació per nosaltres són vitals, no? L'Església i ja la història sagrada ha tingut els profetes, no? Són una veu que s'escolta enmig del món. Pues el mateix Joan Baptista anava fins i tot al desert, o potser enmig de la societat semblava que estava un desert. Nosaltres sabem que la nostra veu, la veu de l'Església, per mitjà de les ones de Ràdio Estel, no hi ha dubte que arriben. Desitgem el millor a tot l'equip, a tots els treballadors, perquè pugueu treballar i també volem, no? I desitgem que també l'Església puguem, tota la pastoral que hi ha, que és increïble, pugui estar també en aquestes zones i puguen arribar a moltes llars.
Doncs fem nostres aquestes paraules de Joan Baptista, eh? Obrim un camí, aplanem la ruta, d'aquesta nova temporada.
I tant, i tant. Teniu un bon patró, Joan. El Baptista és un precursor. Pugueu fer un molt bon treball, com ell el va fer, que no va ser poc.
Gràcies, senyor bisbe, bon curs. Sabem que no ha parat aquest estiu, pelegrinatges, Santiago...
Sí. Som joves, ja, quan serem més grans no podrem rondar tant. Però sí, hem estat en molts pobles, hem estat en molta gent, molts amics, i també amb joves, he estat a Àustria...
Molt bé.
Tenim una experiència també en el grup Joan Roig,
de joves
professionals. De les diòcesis. És molt bonic perquè és un grup de Barcelona, però hi ha joves de tot Catalunya que formen part d'ell. I vam disfrutar, vam anar a Mariazell. Us invito que anéssiu a Àustria, als Alps austríacs. Ha sigut impressionant el que hem pogut viure.
Doncs ens alegrem molt d'això i que els joves se segueixin implicant. És fonamental estimular-los pel seu discerniment i la seva vocació. Bisbe Javier, un plaer, com dèiem, bon curs. Ens retrobarem, si Déu vol, un altre dia aquí i en altres espais. Fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
I avui, centrant-nos en aquests temes que hem parlat amb el bisbe Javier Vilanova, ja donem per completat el primer espai, la primera edició de la secció La Veu de Càritas, que us acompanyarà, us ho anirem recordant aquests primers dies, en el cas de La Veu de Càritas, els dilluns, una mica després de 2:15 i per completar el Sense Distància. Fins aquí, doncs, La Veu de Càritas. La Veu de Càritas posem ja el punt final a la primera edició del Sense Distància, corresponent a aquesta nova temporada. L'hem començada entre tot l'equip de Ràdio Estel amb molt de gust a les 7 del matí, amb tota l'actualitat en Pau Massip, a partir de 10:15 amb Mercè Raga, la part de magazín, tot el matí de Ràdio Estel, i a la 1 hem començat aquest programa de referència per a tots vosaltres, l'actualitat social i religiosa. Atenció, perquè tornem a retrobar-nos, cada dia serà així, de dilluns a divendres, a 6:45 de la tarda, amb un informatiu també religiós, tot just abans de les vespres, des de Montserrat. I aquest informatiu es repetirà cada dia l'endemà a 6:45 del matí. Per tant, us esperem a 6:45 de la tarda i a 6:45 del matí d'aquest dimarts. Som fidels també al nostre desig d'ajudar-vos a entendre el que passa al món i també a compartir amb tots vosaltres
la cultura, la música i altres inquietuds. Us deixem, cada dia serà així també de dilluns a divendres, amb el Cocodril Club i l'Albert Malla. I ens retrobem, com us dèiem, a 6:45 de la tarda. Entremig seguirà la bona música a Ràdio Estel. Salutacions i un plaer haver començat la temporada amb tots vosaltres, el Jordi Carretero, el David García, la Vanessa Carrasquilla, avui també la Montserrat Creus, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau! Thank you.